Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts que passen de les 4 de la tarda, Capità Amèrica, Spider-Man, Increïble Hulk, Thor, X-Men, els Avengers, els 4 Fantàstics, Black Panther, Daredevil, el Doctor Strange. Aquests són alguns dels personatges de l'univers cinematogràfic de Marvel. Em podria estar hores i hores i hores enumerant-los tots, però per sort, això ho acaben de fer l'escriptor i crític de cinema en Pep Prieto i l'il·lustrador Àlex Santaló. Personatges, continguts de les pel·lícules, precedents del fenomen, també hi ha curiositats. És una delícia de llibre, és en català, que es titula Tot Marvel, i que, com il·lustra la portada, només haureu d'afegir això, les crispetes, per gaudir-lo. Pep Prieto, com estàs?
Bé.
Molt bona tarda.
Encantat de tornar.
Ai, sí, nosaltres també, que estiguis aquí al Fabricació Ràdio Estel. L'Àlex Santaló també està amb nosaltres. Què tal, Àlex?
Hola, bona tarda.
Què, com ha anat aquest? Podem dir part? Contents? Us ha costat més del que ho pensàveu? Com ha anat tot plegat?
Bé,
ha estat un pèl més llarg que un embaràs.
Sí.
Això també hem de dir-ho. Però no ha estat complicat. Jo crec que un cop vam trobar exactament el que volíem fer, ha estat molt, molt fluid i molt fàcil.
Sí, perquè no volíem que fos el típic llibre, la típica guia,
sí,
diguéssim, no? Perquè n'hi ha moltes de guies.
Sí.
En català no, això és veritat. És a dir, teníem el camp per córrer perquè el factor lingüístic era important. Volíem que fos un producte en català únic, no? I que hi hagués un punt d'explicar allò que encara no s'havia explicat, que és difícil, eh? Perquè hi ha molta, molta bibliografia de Marvel. I vam trobar aquest to, doncs, fent el que fem nosaltres de natural, que és parlar de Marvel. I ens imaginàvem que interlocutàvem amb el lector i lectora i li dèiem, mira, així es veiem les coses nosaltres, així es creiem, sí, que es relacionen,
sí,
i que ells descobrissin, amb el llibre a les mans, doncs, fos un viatge per tothom, no? Per això que has explicat també, no? Les curiositats, els personatges, com les pel·lícules es relacionen entre elles, i sobretot una història que, clar, ja abarca 80 anys...
Sí,
80 anys són
uns quants anys
audiovisual.
També he de dir que no hem hagut de revisar res. No hem vist res per primera vegada pel llibre.
No.
Ja ha estat gairebé tot de memòria.
Que això diu molt poc de la nostra capacitat de vida social, t'he de dir.
Bé, però al final n'hem de treure un profit i aquí està.
I aquí està. Perquè vosaltres, vosaltres com us vau conèixer? Us vau conèixer en un simpòsium de Marvel? Com va això?
No,
perquè no n'hi ha, que si no haguéssim...
Espera't, que ara ens hi hem de posar.
Sí.
Ens vam conèixer amb un podcast que feia jo al barri, al Clot,
sí,
i vam convidar el Pep a parlar amb un programa que fèiem de tota aquesta temàtica de ciència-ficció, sí, de fantasia, de gènere en general, i vam convidar el Pep. I després del programa vam seguir xerrant, i fins ara...
I fins ara.
I de fet, sí.
Clar.
Després vam començar a socialitzar gustos, vam veure que coincidíem molt amb moltes coses, no només amb Marvel, però sobretot amb Marvel. Llavors jo tenia una PlayStation,
sí,
que era del meu fill, és del meu fill, vaja, i vam començar a jugar a un joc de Lego.
Lego Marvel.
Lego Marvel.
Sí, sí.
Venia a casa a jugar a Lego Marvel, això dissabtes a la nit, mentre la gent surt. Dos tios de 30 llargs anys es posaven allà a jugar.
Quedaven per jugar, bueno, per veure sèries de Marvel.
Però un moment, això passa més del que pensem, jo crec. Vull dir que
sí,
tampoc és...
Però vestits com nosaltres segur que no.
Perquè que anàveu vestits de...
Un dia ens vam disfressar i tot.
Sí, quan van estrenar la sèrie de Daredevil de Netflix,
sí,
vam aprofitar i vam dir, mira, doncs...
És un miracle que tinguem parelles.
Sí.
És a dir, que no siguem nosaltres la parella.
Clar.
I després l'altra cosa és que després el meu fill s'emprenyava perquè avançava el joc. I em deia, no, però això ho volia veure-ho jo. Era desastrós.
Que
és un punt de vista...
Sí. Perquè, o sigui, els còmics de Marvel podríem dir que són una part indispensable de la crònica del segle XX. O sigui, no és això que deies tu, que t'he escoltat alguna entrevista, Pep, que deies no és una flor d'un dia, no? Què és Marvel per vosaltres?
Home, Marvel és... Mira, jo sempre poso el mateix exemple. M'agrada molt quan veig escriptors que expliquen, no?, que ells es van forjar, doncs, llegint,
sí,
Proust, James Joyce,
sí,
doncs no, jo no, és a dir, m'agrada ser honest amb això. Jo vaig créixer amb còmics, com Alex, suposo, Les aventures del Capità Amèrica, abans que el citaves, és un dels meus personatges preferits, juntament amb Daredevil, i jo recordo aquells nervis, no?, d'anar a buscar el número que tocava.
Els divendres. Cómic nou. Jo igual, jo des que tinc ús de raó recordo estar llegint còmics i diria que des dels 8-9 anys llegint còmics de Marvel.
Com jo, sí, igual.
I és el que he estat llegint tota la vida, el que m'ha impulsat a dedicar-me al que em dedico,
sí.
I diria que depèn de com, a formar-me com a persona.
Sí, el mateix. I després una altra cosa, un altre punt coincident entre tota persona que als 80 llegia còmics, que veníem del Superman de Richard Donner i fins i tot apures del Batman de Tim Burton, que són els dos momentums del cinema de superherois, però cap d'aquests personatges és de Marvel. Mm. I Marvel semblava que li costava molt arrencar. Potser el referent audiovisual que tenia més tothom era el Hulk dels anys 70.
Era el Hulk, eren les sèries de dibuixos animats de Spider-Man.
Llavors, molts anys, crec que això que està passant ara, des del 2008 amb Iron Man, però fins i tot abans amb Spider-Man del Sam Raimi, és que són pel·lícules que alguns portàvem dècades esperant. És a dir, volíem veure-les en pantalla. Llavors, hi ha una cosa que costa molt de fer entendre a algú que no sigui de còmics, i és que quan l'any 2012 s'estrena The Avengers al cinema i vam veure tots aquells personatges en pantalla gran agafant forma corpòria amb aquells actors tan carismàtics, perquè la veritat és que sóc dels que pensa que un dels grans encerts de Marvel va estar el càsting de les seves pel·lícules, allà va haver-hi un punt de trobada entre el nen que vam ser i el nen que encara som, perquè al final no t'abandona mai del tot, que és el que cristal·litza una mica en aquest llibre, no? És a dir, el llibre és com nosaltres hem viscut aquest viatge, com creiem que l'està vivint l'espectador, i jo sempre poso la mateixa imatge de referència. Als anys 80, si volies anar amb una samarreta al Capità Amèrica, i més en una ciutat petita com Girona, el més fàcil és que acabessis dintre un contenidor. Llavors, ara veig nens que van amb motxilles, amb les quatre barres del Capità Amèrica.
Sí. Que era difícil llavors era trobar-la.
També és veritat, sense arruïnar-te.
Més a Girona. Aquí a Barcelona encara teníem un parell de botigues, sí, i clar, en trobaves alguna, però no. I la sensació aquesta que explica el Pep de quan vam veure Avengers era també la sensació de portem tota la vida llegint uns còmics que surten cada setmana, en surten 5 o 6, i de tant en tant hi ha algun esdeveniment on s'ajunten els personatges d'un còmic amb els de l'altre, i era, això està passant realment al cinema. Perquè fins ara havíem vist això, el Batman per una banda, el Superman per l'altra, però que te'ls presentessin per separat i després amb una pel·lícula diferent s'ajuntessin...
Sí.
Jo la sensació no la recordo una cosa tan bèstia.
Jo n'he estat mai tan nerviós, o bueno, alguna vegada potser sí, quan va néixer el meu fill, per exemple, però jo recordo el dia que vaig anar a veure Avengers, segur que va haver igual que jo estava histèric.
Histèrics, està clar, sí. Bueno, perquè era un gran moment, però a mi m'agrada molt el Cels Pinyol que comenta el llibre, no? Diu, és que d'aquelles preguntes que sempre, i que vosaltres us deuen haver fet, de per on començo Marvel, no? Perquè a vegades fa respecte quan tu no estàs dins d'aquest món, no? Dius, ostres, és que m'agradaria entendre-ho, però no sé, per aquests personatges que dèieu vosaltres que s'entrellacen les pel·lícules i el tot Marvel, ho expliqueu perfectament, no? Que és el que comenta
fet,
el Cels.
El conegut com a UCM, que és l'univers cinematogràfic de Marvel, comença el 2008 amb Iron Man. Això sí que és fàcil, diguéssim, que és anar allà, agafar Iron Man i tot el que ha vingut després dins d'aquest univers.
Sí.
No totes hi són les de superherois que s'han estrenat, però majoritàriament sí. Què està passant? Que Marvel ha fet això del multivers, que ha expandit, diguéssim, ha obert el focus i ha col·locat personatges de pel·lícules anteriors a UCM.
Clar,
doncs què passa?
De llicències, personatges que tenien llicenciats doncs, a 20th Century Fox, altres
exactament
companyies,
exactament,
i ara ho ha recuperat.
Què passa? Que quan es va estrenar l'Spider-Man últim,
sí,
el del Tom Holland, la tercera entrega del Tom Holland, que sortien els tres Spider-Mans, no? Sortia el Tom Holland, el Tobey Maguire i el Andrew Garfield. Fer això és, clar, és trencar les regles del joc tal com estaven concebudes, perquè de cop i volta vol dir que tot el que ha passat abans d'Iron Man pot tenir cabuda a l'univers de Marvel. Això és el que el llibre hem intentat ordenar una mica.
Ordenat, no? Vull dir, m'agrada perquè és això.
Sí, fem referències...
S'agraeix moltíssim.
Per exemple, l'Incredible Hulk, que és una pel·lícula molt denostada a l'univers Marvel, a mi personalment m'agrada força, però hi ha molta gent que la denosta, hi ha una imatge al principi de la pel·lícula, Edward Norton travessa un pont i se sent la música de la sèrie televisiva dels anys 70. I aquesta imatge d'ell travessant un pont era molt de la sèrie televisiva.
Clar,
això és una cosa que només sabran els nascuts als anys 50 i 60. És a dir, algú que té... El meu fill, per exemple, clar, li vaig haver d'explicar, no? Això és una referència musical a John Harnell, que era compositor de la banda sonora original, etc. Això que està fent Marvel amb totes les seves tares, perquè sempre, ja ho diem al llibre, tenen coses molt bones, altres que no tant.
Sí, això us ho volia preguntar, Pep, Àlex. O sigui, hi ha un punt en aquest llibre d'honestedat, de dir, fer un exercici de pensar, no sé si no totes les pel·lícules de Marvel són bones o fins i tot, no? Totes aquestes adaptacions que parlàveu, vosaltres heu fet això? Quin ha estat el criteri a seguir, no? Heu tingut certa pietat o no?
No,
el criteri ha estat el que tenim quan xerrem entre nosaltres, el nostre criteri, el que ens agrada i el que ens deixa d'agradar, i no tot ens entusiasma, està clar. hi ha hagut moltes errades. Hi ha pel·lícules que costa repetir la veure-les. Però i formen part i se n'ha de parlar, perquè sí. D'això també, una de les gràcies que té a haver seguit aquests personatges tota la vida és que potser només amb el fet de veure'ls en pantalla ja et satisfà. Després, sí, veus la pel·lícula i, ostres, potser no és el que esperava. Això és un bunyol. Però, ostres, ja té aquell puntet de que t'agafa, no? T'enganxa per aquí, sí. I és el que ens enganxa a nosaltres.
Va ser una decisió més una mica inconscient al principi, no? Perquè quan vam començar a escriure i dibuixar, respectivament, al principi era un llibre pensat molt perquè llegís infants. Però de cop i volta vam dir, un moment.
Un moment. Que això...
Però això ja està fet. Sí. Llavors, allò que et deia al principi, de buscar un estil, que fos un llibre una mica diferent. Llavors hi havia el factor de fer un llibre més d'assaig, més de crítica, i jo em dedico a crítica. Llavors vas pensar, home, sigues tu mateix fent un llibre, intenta... Però no tampoc, quan, fins i tot quan critiquem molt, hi ha pel·lícules que no hi ha pietat, eh? Però intentem que hi hagi eines per entendre aquesta pel·lícula dins del context de Marvel, entendre què falla, entendre què funciona. Llavors, hi ha hagut un exercici de pedagogia, però més basada en el cinema, en els mecanismes del cinema, que no en el fenomen fan. És a dir, jo que em dedico és això, a divulgar barra criticar. Sí. Llavors vaig pensar que era molt més honest. Escolta, a mi això no m'agrada, però hi ha això i això i això que pot generar-vos interès. És el que he intentat amb totes les pel·lícules, fins i tot aquelles que penso que són terribles, que ho penso, eh?
Tipo què?
A veure, a mi, per exemple, una de les experiències cinematogràfiques més frustrants que he tingut amb Marvel és el Daredevil, que va protagonitzar el Ben Affleck, perquè el Daredevil és el meu personatge de capçalera. El guió d'aquella pel·lícula és fil parlant dels còmics, igualment surt una mala pel·lícula. Llavors, aquest exercici d'explicar el per què aquesta pel·lícula no funciona, deixant de banda que Ben Affleck no, per mi no era l'actor indicat per interpretar...
Amb el temps ha anat guanyant...
Amb el temps ha guanyat caràcter,
un altre
però
personatge.
No estava preparat. Llavors, i sortia una actriu que adorava en aquell moment, que era la Jennifer Garner, també, que era la versió més equivocada possible del seu personatge. Llavors, bé, era explicar... Escolta, sí. Nosaltres això no ens agrada com està filmat, però si te la mires amb aquests ulls, potser trobes això, això i això.
Això,
no?
I això.
Era I davant dels personatges, de gent que pot dir-te que el personatge en Daredevil no es comporta com es comporta la pel·lícula... Pensem que són personatges, la majoria dels que has citat al principi, que tenen 60 anys d'història. Llavors, han evolucionat tant, han canviat tant, hi ha tantes diferències dels personatges dècada a dècada que sí que es pot justificar. No, és que durant aquells anys aquest personatge es va comportar així. I al final, hi ha tantes interpretacions que no podem dir que una interpretació d'un personatge és vàlida o no és vàlida. Al final és la de l'autor que fa i nosaltres ho mirem, doncs, si ens agrada o no ens agrada.
I per què s'ha fet així o s'ha fet així? És que és el que dèiem.
I coincidiu normalment o no?
No sempre. Sí, majoritàriament sí.
Però no, sí, és això, eh? Normalment coincidim, però sempre hi ha matisos...
Jo soc més benèvol que tu amb els X-Men, per exemple, i amb els Spider-Mans d'en Garfield.
Però perquè cadascú es mira amb més carinyo els personatges que li agraden. Ell és de Daredevil, jo sóc dels X-Men... I a mi em fa molt mal anar a veure les seves pel·lícules.
Clar, jo, per exemple, al fil d'això que dèiem, jo, en el llibre m'ho he passat particularment bé parlant de les coses que m'agraden molt, però sobretot, de les coses rares de Marvel, que n'hi ha unes quantes.
Hi ha
un Capità Amèrica de l'any 89-90 produït per la Canon, que era una distribuïdora de cinema d'acció d'aquest, no precisament d'esquerres, diguem-ho així, i aquesta pel·lícula li tinc molt de carinyo, perquè és un Capità Amèrica que té una particularitat. El protagonista, el Matt Salinger, és el fill de l'escriptor J.D. Salinger, o del vigilant del Camp de Cègua, que és una cosa divertidíssima tenir un pare que viu tancat en una mansió i no surt mai més. Llavors, aquella pel·lícula és objectivament dolenta, però no puc evitar mirar-me-la amb ulls de fan.
Perquè la vam veure també quan érem petits. 13
anys, i quan la vaig veure amb 13 anys, me'n recordo que em justificava a mi mateix. Sí, val, és una porqueria, però el traje és guai, el traje. Perquè en aquell moment uniforme no existia, se'n deia traje.
L'escut està molt ben fet.
L'escut està molt ben fet i el crani rojo funciona molt bé. Sí. Llavors, parlant d'aquestes rareses, per exemple, hi ha un Doctor Estranyo dels anys 70, que, per cert, no sé si t'ho he dit a tu, Àlex, això, una exclusiva, aquesta és un episodi perdut de sèrie televisiva, no es va arribar ni a emetre a Espanya.
El pilot, de fet.
El pilot. Doncs ara surt en Borrell a Espanya. S'ha dit a finals d'aquest mes.
Ostres!
He pensat, gràcies per la campanya, és a dir...
Fantàstic!
Ho vinculat al llibre. Sí. Llavors, aquesta pel·lícula és objectivament una bogeria. Però té una gràcia afegida que se sap poc, i és que a l'Stan Lee, en Pau Descansi, li agradava molt aquesta pel·lícula perquè el director era molt amic seu. Llavors, explicar això m'ho he passat molt, molt bé. Perquè són dades que jo crec que només si ets molt fan saps o has investigat...
Clar, que són molt curioses, no?
I són al llibre i estan molt bé que hi siguin.
Perquè els dos teniu fills, ara ja veureu perquè us ho pregunto, perquè ho poseu al llibre, tu, Pep, tens l'Arnau, tu, Àlex, tens bessons, l'Isa i el Roger, vosaltres sou els que, de fet, no? Els hi dediqueu al llibre. Sou dels típics pares que esteu allà, diguéssim, que parleu tot el dia amb els vostres fills, els personatges de Marvel, tenen aquesta mateixa passió que teniu vosaltres, o sou dels que...
Jo he mirat de no inculcar-la conscientment. Clar, el que passa és que si tu estàs a casa tot el dia dibuixant aquests personatges, veus les pel·lícules, veus les sèries, van per casa, està plena de ninots, de còmics per tot arreu,
sí.
El més normal és que preguntin, què és això? I a partir d'aquí ja, espera't, vine que t'ho explico. I que tens la tarda lliure, no? Doncs
vine.
Jo, en el meu cas, el meu fill estava fins als 12-13 anys, ara en té 15, comença a passar força. La prova és que les últimes de Marvel havia anat sense ell a veure-les. Llavors, la meva parella té filles, i la gran, dues filles, la gran, la Cora, és molt marvelita.
Bé.
Llavors, ella ha mostrat molt més interès en aquest llibre com a fill, cosa que em fa sentir molt orgullós. Però, no, al meu fill encara li agrada, però noto que ho veu com una cosa més meva que seva.
No, clar, i us ho preguntava, això, perquè aquesta capacitat, no?, de generar interès i expectació a diverses generacions, potser també és d'aquesta màgia, no?, de l'univers Marvel. Això, jo suposo que també vosaltres això ho noteu de primera mà.
Jo crec que és la gran virtut que té com a univers. És transgeneracional, per això les seves pel·lícules, encara que ara diguin que no en donen de diners, que és veritat que en donen una mica menys, però és veritat que aconsegueixen generar tot tipus de públic. És a dir, jo he vist pel·lícules... Mira, Avengers Endgame, que és aquell moment que es tanca aquell primer arc dramàtic, jo me'n recordo estar al cinema en una sessió golfa, que ja no se'n feien d'aquestes, però me'n recordo que vaig anar a les 12:45 de la matinada, hi havia un públic de moltes edats i la gent aplaudia, cridava, plorava, reia... Era meravellós. I jo crec que si un dels grans llegats de Marvel, a banda de la transgeneracionalitat, és que ha tornat al cinema la sensació d'esdeveniment, el sentit de la meravella, que en diuen, el sense of wonder, no? Jo crec que és una cosa que en cinema a vegades s'ha perdut molt, que a vegades eventualment apareixen títols que aconsegueixen aquest sentiment. En aquest estiu hem tingut la Barbie, per exemple, jo, per mi, deixant davant del seu discurs molt necessari, feminista i reivindicatiu, una de les coses que té és que va aconseguir-ho, també. És a dir, tot
deu allà fitre.
I crec que és una cosa de Marvel que sempre li deurem, passi el que passi.
I no només això, sinó que té pel·lis per tothom.
Sí.
Perquè ara parlàvem de The Marvels, que no ha recaptat tant com tocava i tal, però jo m'ho vaig passar molt bé i tinc clar que la meva filla té ganes de veure The Marvels. I segurament amb ella, si li poso una altra Eternals o alguna dels X-Men, no li agradarà. I aquesta és la gràcia, que et pot agradar una o no et pot agradar una altra, però ja hi ets a dins.
Mira, Alex, saps una cosa? Perquè has mencionat The Marvels, anem a escoltar el tràiler.
Carol Danvers, la hija pròdiga de la Vía Láctea.
Nick Furia, mi hombre favorito de un solo ojo.
¿Qué tal todo por ahí?
Ya sabes, hace frío, no hay aire. El espacio.
A veure, vosaltres sou els crítics, el Pep, Àlex, tu també, per la part que toca, però diuen que és la pitjor estrena de tots els temps, aquest de Marvel.
Econòmicament parlant,
econòmicament,
sí. A veure...
Què ha passat aquí? Creu que és per la vaga de guionistes de Hollywood, que la gent està més cansada, no, o què es pot veure?
Jo crec que és una suma de coses. Crec que la crisi la té el cinema, no Marvel. Penso que hi ha una crisi d'assistència a les sales, i això també explica... per exemple, aquest estiu la gent no ha anat a veure Indiana Jones. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que tenim un problema fins i tot amb les velles marques, no? Però crec que s'hi suma el desgast del gènere, que és evident que hi és i que és normal que hi sigui, que és una pel·lícula protagonitzada per tres superheroïnes que, malgrat la primera part de la Capitana Marvel va anar molt bé de taquilla, jo crec que també es va beneficiar d'una onada que hi havia en aquell moment que estava per sobre del normal en recaptacions. Per tant, el greuge comparatiu fa que aquesta pel·lícula sembli molt petita, quan en realitat crec que es mereixeria tenir el mateix èxit que les anteriors. És una pel·lícula divertidíssima, llavors això dit sigui per davant. I crec que s'hi suma també que... Mira, ja avui llegia fil de Twitter que ho atribuïa a la falta de promoció de les estrelles per culpa de la vaga de guionistes. Jo crec que no és tant això com que hi ha certes ganes de que Marvel li vagi malament.
Sí?
Sí, sempre passa, sempre passa.
Quan per què creieu que passa això?
Bé, perquè és el mainstream, és a dir, el mainstream sempre, no? Marvel als 80 moava i als 90
sí,
també.
Sí, sempre
perquè...
tindrà detractors.
I ara és de masses. Llavors, tot producte de masses, sempre hi ha un punt de que
cal
més antipàtic. Sí. Mira, hi ha un exemple que sempre va molt bé. Quantes pel·lícules, abans de ser nominada a un Òscar, són obres mestres i a la que guanyen l'Òscar no n'hi ha per tant?
Ja.
No? Això va passar amb La La Land, per exemple, que més sobre no va guanyar ni l'Òscar, un dels robatoris més grans de la història moderna. Però passa, és normal, hi ha un desgast. També hi ha que, insisteixo, si ara s'estrenés una pel·lícula d'Iron Man, les recaptacions serien les mateixes que hi havia abans d'aquesta suposada crisi. No en tinc cap mena de dubte. O si s'estrenen els Quatre Fantàstics en el seu dia. Jo crec que hi ha una crisi que afecta les pel·lícules més petites d'ells, però quan recuperin el fil, perquè van recuperar d'un univers gran...
És evident que la falta d'aquests personatges que van construir l'univers els està passant factura.
Sí.
Passa que és això, han de recuperaran els Quatre Fantàstics, els X-Men, els incorporaran, són personatges que són pesats dintre de la casa, jo crec que això farà que torni a pujar. I també hi ha allò, no, de, ha passat a ser un fenomen de masses i arriba un punt que la gent doncs, li gira l'esquena i tornarà una mica, potser retrocedirà a ser més un fenomen dels fans,
clar,
de sempre, i després... Si apareixen aquests personatges, doncs potser la gent s'hi torna a interessar.
Ara, el greuge comparatiu econòmic hi és, la prova és que és una pel·lícula... O sigui, ha recaptat 110 milions, crec que és de tot el món, en un cap de setmana. Això són unes xifres que són fluixes per Marvel, però que fa un any hagués matat tota la indústria per tenir-les.
Per tenir aquestes xifres, no?
Llavors jo crec que hi ha un punt d'injustícia de dir, oh, és que és un desastre. Bueno, primera, que no és un desastre qualitatiu, com s'ha dit, no ho és. És una pel·lícula menor dins l'univers, en el sentit de que no és les del Capità Amèrica, que són collonudes totes, o els Avengers. Ara, dit això, no oblidem que és una pel·lícula que es diu poc, i és que té tres protagonistes, una, la Capitana encara, perquè ha sortit altres, però Miss Marvel i l'altra Capitana Marvel
venen
de la televisió. És a dir, són personatges que han estat presentats a les sèries de Disney+. Compte amb això, perquè això també té a veure amb el factor de coneixement dels personatges.
Llavors... I això jo li sumaria el fet de que són tres personatges femenines, que la primera pel·lícula de Capitana Marvel ja va patir per això, per tenir una protagonista femenina, i en aquest cas en són tres. I això, doncs, sembla que hi ha gent que no li fa el pes.
Sí. Mireu, a mi sabeu que m'agrada molt del tot Marvel, del llibre, del Pep Prieto i l'Àlex Santaló, que estem parlant amb ells ara, és això. Ara, o sigui, li ensenyo la Mondello, que la tenim aquí, i ara ho explico, perquè hi ha un mapa, us heu d'imaginar un mapa, que hi ha a la meitat del llibre, que ens explica una mica l'univers de Marvel, i te n'adones una mica... No? De la magnitud de la tragèdia, no sé si dir-ho així, vull dir que ajuda a entendre el que ha passat i el que pot arribar a passar.
Sí, això he dit que el mapa és mèrit exclusiu d'aquí, de l'amic Àlex, i quan ho vaig veure vaig dir, té molt mèrit.
Ha estat complicat intentar representar de forma visual com s'interconnecten tots aquests universos que hi havia, que parlem, no? Els Avengers, els X-Men, els Quatre Fantàstics...
O sigui, us ho hem d'agrair moltíssim, perquè, clar, és el que estàvem esperant, no? Per tots aquells que anàvem una mica perduts.
És la intenció, no? Que això serveixi una mica com a ajuda per entendre tot això, que nosaltres que portem 40 anys llegint-los, més o menys ens fem a la idea. Però la gent que acaba d'arribar o que només ha vist les pel·lícules no sap un personatge, quina relació pot tenir amb uns d'una altra franquícia, i aquesta és la idea, no?, de fer-ho fàcil perquè ho entenguin.
I tu, Pep, a veure, ara ens has dit que no, però gairebé arran de preparar aquest llibre, suposo que has après alguna cosa de l'univers Marvel que desconeixies, o que potser que estava allà, s'has guardat en un racó i dius, ostres,
molt,
això, a banda de les curiositats, no? I...
Sí, perquè, clar, vulguis o no, és el que deia l'Àlex, ho havíem vist tot, però jo ho he tornat a veure tot, clar, per refrescar coneixements, i sobretot perquè quan ho veus tot allò a lo bèstia, diguéssim, tot el que ha fet Marvel amb cinema i televisió, de cop i volta te'n dones compte, bé, de petits homenatges, te'n dones compte de que realment... Mira, la primera aparició audiovisual de Marvel en una pantalla es produeix als anys 40 amb un serial del Capità Amèrica que es feia entre projeccions cinematogràfiques. Si tu mires la història de Marvel, fins que no s'estrena Blade, que és de l'any 98, tot el que hi ha abans va ser o un fracàs o un desastre. Estem parlant de 50 anys en què van tenir manera de trobar una bona manera de fer una pel·lícula sobre ells mateixos. Perquè, a més, ells no produïen, ells cedien els drets. Llavors, descobreixes que Marvel, això que ha passat ara, realment és un camí molt llarg i molt farragós per ells, i que l'Stanley, que és un home que més va viure molts anys, jo crec que quan va veure que allò hi cobrava forma, sí, i que, sí, clar, devia ser molt emocionant, perquè realment ho van intentar del dret i del revés. I mira, hi ha el major fracàs dels 80, en termes comercials, sempre s'ha de dir que és Howard, un nuevo héroe, que és una pel·lícula que va produir George Lucas a partir d'un còmic de Marvel. Aquella pel·lícula va perdre una de diners, però pornogràfica, et diria.
Sí.
Llavors és una pel·lícula que és curiós, perquè qui hagi vist Guardians de la Galàxia, el Howard, aquest personatge, surt a l'escena postcrèdits.
Sí, és un homenatge,
és un homenatge però, clar, a les pel·lícules. Però quan veus el Howard un altre cop, que continua sent tan dolenta com el primer dia, dius...
La veus d'una altra manera.
La veus d'una altra manera. La veus...
És que totes aquestes pel·lícules que estan sortint noves estan plegades d'homenatges a tots aquests fracassos, sí, a les sèries de dibuixos, ja, però clar, són aquests petits homenatges que només els que hem estat allà picant pedra, sí, sí, els trobem.
Els trobeu.
A la pel·lícula d'Iron Man, quan comença la fira, la música que sona, sí, és la de la sèrie dels dibuixos dels anys 60. Bon. Ostres, aquestes coses són les que fan de veure, ho han fet amb una cura,
sí,
i mirant-s'ho tot molt bé, que fa que, ostres, tu mires molt bé.
I què és el que us agradaria que passés pròximament a Marvel? Que us agradaria veure, no? Quina nova pel·lícula, personatge o trama teniu ganes?
Jo amb els anys he après a no desitjar res.
A la vida en general.
A la vida en general i sobretot amb les pel·lícules de Marvel. Perquè tot el que hem parlat per telèfon de és que això ens pot portar cap aquí, això ens pot portar cap allà, pot aparèixer això, no l'hem encertada mai.
Home, alguna sí.
Alguna, però de les petites.
Una de cada 500, sí.
Sí. I el que passa és que després, quan fan les pel·lícules, sí, el resultat és molt millor del que nosaltres havíem imaginat. Per tant, he après a no esperar res i a gaudir de tot el que facin.
Doncs mira, a mi el que m'agradaria... a la vida és...
No, ara ho agafaràs, ara sortirà malament...
No, a mi el que m'agradaria és això que hem fet nosaltres amb el llibre, que és, sí, abocar tot aquest material antiquíssim, a vegades desastrós, a vegades terrible... doncs que Marvel acabés fent-hi justícia d'una manera directa o indirecta, m'explico. Sempre s'ha dit allò d'aprofitar el multivers podem veure coses molt estranyes, no? I, per exemple, en el seu dia, Iron Man va estar a punt d'estar interpretat per Tom Cruise, sí, val? Que al final no va poder ser, per un tema econòmic, a més, perquè no hi havia diners per ell. Si això, ara veure Tom Cruise, sortint un segon en una pel·lícula de Marvel, veure... A mi aquestes coses em fan molt feliç. Mm. És a dir, sí, perquè ho trobo que és el possibilisme i la veritat ja, junts. No?
Ja ho han anat fent, ens han presentat un personatge, Mr. Fantàstic, interpretat per John Krasinski, quan havia sonat anys i panys per fer el personatge
que
al final...
Va estar a punt de ser el Capità Amèrica, perquè va fer la prova. És a dir, aquestes coses a mi m'encanten, perquè té un punt de dialèctica amb la realitat que són divertidíssimes. I, per exemple, jo... Ja sé que és una xorra, però mira, si ara de cop i volta, en un multivers d'aquests, surt el Ben Affleck, altre cop de Daredevil, malgrat no m'agradi la seva pel·lícula,
sortirà.
A mi aquestes coses m'emocionen molt, de veritat, ho trobo divertit.
Això passarà.
Això ho trobarem a Deadpool.
Clar, ho trobarem a Deadpool, sí.
Una de les properes.
Nois, ha estat un plaer tenir-vos aquí de debò presentant aquest tot Marvel, que no sé per cert si us he preguntat quin el primer còmic o la primera pel·lícula... Que vau veure. Us ho he preguntat, això?
No, jo la primera cosa de Marvel en pantalla que vaig veure és a la sèrie televisiva de Spider-Man dels anys 70 a Espanya es va estrenar en cinemes, perquè som així. Llavors, vaig veure-la al cinema. De fet, no era ni la primera, era la tercera.
La tercera.
I la vaig veure en programa doble Girona de petit. I mira que és terrible, la pobra pel·lícula, el pobre capítol, i vaig sortir entusiasmat. Recordo perfectament. M'agrada, les taranyines són reixes de pescador, literalment, però...
A la xarxa, a veure què trobo.
A la xarxa, a veure si pescau. Sí.
Jo, amb imatge real, segurament hauria ser La Massa, que era la sèrie de Hulk que passaven a la tele, i el primer còmic, sí que recordo, que era el Secret Wars número 4.
Oh, carai!
I a partir d'aquí ja...
Jo soc un Capità Amèrica, però soc incapaç de dir-te el número.
Déu-n'hi-do. Pep Prieto, escriptor i crític de televisió, cinema, i l'Alexandre Taló, dibuixant i il·lustrador també d'aquesta meravella, tot Marvel, que acaba de sortir. Moltíssimes gràcies per aquesta estona, de debò. Us haig de fer una confessió. O sigui, aquell llibre, tot Marvel, que ja us dic jo que serà un regal per les festes de Nadal, la redacció, bé, l'hem hagut de dir perquè tothom el volia. Llavors era, que això és un llibre que ens han regalat d'aquí, que no hi ha una persona, però que sapigueu que ha estat aquest exemplar, el volia a tothom, però moltíssimes gràcies de veí i enhorabona per la feina.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
De 4:45 de la tarda. Seguim avançant en aquesta tarda de dilluns aquí al Fabricació Pròpia i ja sabeu que el que fem els dilluns és posar la mirada al món i per això ja ens acompanya aquí a l'estudi l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals a Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Ell és el Manuel Manonelles. Com estàs, Manuel?
Molt bé, encantat d'estar aquí, com sempre.
Recuperat a la Jarque.
Oi? Sí.
La Jarque l'havíem perdut, eh?
És que és tan diplomàtic, el Manuel.
Sí. Mira, avui parlarem de diplomàcia. Jo crec que en algun moment sortirà, eh?
Amb una diplomàcia aquesta... diferent.
Diferent. Ja.
Però, bueno, la diplomàcia dels regals sempre ha sigut un clàssic.
Un clàssic. Exacte.
No? Temps immemorials.
Escolta, abans d'entrar en matèria, deixa'm preguntar-te això, d'aquesta diplomàcia, que la Jarque ja ens va fer, ja va treure la puteta, eh?
Parlant de...
Mai més ben dit.
Exacte.
Per als nostres oients, la setmana passada en parlàvem arran de la notícia del retorn dels tres pandes de Washington a la Xina. És insòlit aquesta pràctica diplomàtica de cedir el teu animal estrella a tercers països?
Insòlit en la història de la Xina, no, perquè fa molts anys que ho porten fent, no? Llavors, la notícia era, doncs, que amb els Estats Units, en un context on les relacions es van refredant, doncs hi ha un cert replegament d'aquesta estesa de pandes arreu del territori dels Estats Units, tot i que hi ha pandes a altres països, no? Però també és cert que s'ha d'entendre que hi va haver en el seu moment un canvi de política i, per tant, penseu que ara tenir uns pandes gegants al teu país significa que tu tens un nivell de relacions amb la Xina molt alt, però els pagues, eh? No venen gratis.
Ben sí, sí que era un milió de dòlars?
Més
o
menys l'any, sí, depèn de si ets més amic o ets menys amic.
Ah, això també depèn.
Però això neix a l'any, crec que és el 84,
sí,
que hi ha un canvi de política, que és el moment que Deng Xiaoping està fent totes les reformes i necessita divises.
Sí.
I diu, tenen tant èxit els pandes que en traiem-ne calarons. I, de fet, fins i tot, al principi es llogaven a mesos, no? Ah. O llavors algú va dir, home, que era una mica bèstia.
Sí, això és com el que farà el Barça de les palanques.
Exacte.
No? Ho van fer els xinesos
i,
amb clar, els pandes.
I en aquella època, doncs, per exemple, a Los Angeles en van enviar algun durant els Jocs Olímpics i era 50.000 dòlars al mes. Clar, aquella època eren unes divises que anaven molt bé per l'economia xinesa.
Home.
En aquests moments no ho necessita tant, tot i que no regala cap de gratis, tot i diguem-ne, i a més un dels grans reptes de la diplomàcia sí, del panda és el que mengen els pandes.
Bambú.
40 quilos al dia.
Moltíssim.
De bambú fresc.
Aquí el que ens queda més a prop de panda gegant, si no m'equivoco, és el de Madrid. El zoo de Madrid en tenen, no?
Sí, però tampoc són gratis, aquests, eh? Ah,
també els paguem entre tots.
Sí, i això no s'ha explicat mai.
I d'on venen aquests?
Sempre de la Xina.
Tots són de la Xina.
Sí, els pandes gegants només n'hi ha a la Xina.
Sí.
I, a més, és una espècie endèmica, però tu pensa que a l'època de la Xina imperial no es regalaven pandes, es regalaven pell de panda.
Ui.
Eh? Bueno, sí, però estem parlant d'una altra època.
Sí, sí.
No, eh? Llavors, a l'època històrica, els Ming i tot això...
Regalaven la pell.
Les pells de panda eren molt buscades perquè eren molt rares. Sí. I llavors, el tribut que feien les províncies, precisament, on hi ha els pandes, a l'emperador, era de tant en tant li enviaven una pell de panda.
No fa tanta il·lusió.
Que en aquella època hi havia molts més pandes, diguem-ne, cara, i la relació...
Amb... I què deies, que no s'havia explicat de Madrid?
Bueno, és que quan un comença a assabentar-se de com funciona la diplomàcia del panda, jo recordo de quan era jo, perquè arribava el panda aquí i tal, i ens l'havien regalat, i tothom, i sortia allà l'esposa de l'emèrit, allà, fent carantonyes, ningú ens va explicar que es pagava.
Això.
Per tenir el lloguer del panda.
Clar.
I no...
Val. Sí. I, escolta, i altres eines diplomàtiques d'aquest estil?
Sí, a veure, a Mongòlia, per exemple, un clàssic són els cavalls, però cada vegada és més complicat, no?, perquè com t'emportes el cavall en aquest sentit. I de fet, amb la diplomàcia del panda, tradicionalment hi ha hagut retorns. És a dir, als Estats Units enviava també algun tipus d'animal estrany, etc etc. Però, diguem-ne, els regals formen part de l'essència de la diplomàcia, històricament, des dels temps més remots, no? Una altra cosa és, avui en dia, tota la normativa que hi hagi de registrar, de no registrar els regals, tot això...
Jo saps
cosa...
que trobo que estaria molt bé, Manuel, fer la diplomàcia del calçot, exportar també aquesta tradició, no?, a altres països i després celebrar doncs això, en països amics, una calçotada, ara que comença l'època. No trobes que és una molt bona iniciativa?
És una molt bona iniciativa, soc un gran amant del calçot, però vigilaria molt el calçot.
Ja.
No per res.
No, però és brut.
Més que brut, que això també té la seva gràcia, és que si algú s'ofega menjant un calçot, la diplomàcia se'm va fer punyeta.
Tens un problema diplomàtic,
clar. Llavors... És que aquí, clar, llavors... Aquí podien acusar...
Bueno...
De fet, hi ha un famós llibre de Saramago,
sí,
El viatge de l'elefant, El viatge de l'elefant, que és precisament el relat novel·lat que ell fa d'un regal que va ser d'un elefant que van enviar des d'Àsia, que van regalar al rei de Portugal, i llavors hi ha tot el viatge de l'elefant fins que arriba i tot això, i el pobre, hi ha tota la història d'aquest elefant. Tot això és un clàssic que hi havia en el seu moment, no? Els reis catalans.
I com va acabar, tot bé o no?
Bueno, l'elefant... Bueno, tot acaba com acaba.
Escolta, i si es mor un os panda, entenc que també és un problema, no?, en tota aquesta història de la diplomàcia de l'os panda. No t'ho vulguis trobar, Raga?
No fa gaire, se'n va morir un als Estats Units i es va haver de fer una comissió bilateral entre Estats Units, tal, i van decidir que no és que estigués maltractat el pobre panda, sinó que estava malalt.
Manuel, però és que la Harky la setmana passada ens explicava com era el tipus d'avió que transportava aquests tres pandes de Washington a la Xina.
I ja m'agradaria viatjar com els pandes, jo,
Bueno, és que tu deies, apuntaves al tema del bambú, i era un Boeing 777 que estava totalment decorat, evidentment, tot com les taques dels pandes, i ells anaven en gàbies gegants, que és perfecte, perquè era un avió de FedEx, era buit, i duien una tona, cadascú duia una tona de bambú.
Per anar fent.
Oi, clar.
Que nosaltres ara estem explicant aquesta diplomàcia,
com aquells vols de primera classe, que tens la teva pròpia habitació.
El mateix.
Que m'han explicat i que no he tocat mai. Digueu,
aquesta diplomàcia dels pandes, però, a veure, és aquesta setmana, no?, que s'han de reunir Joe Biden amb Xi Jinping.
Si no tinc mal entès, és dimecres.
És dimecres, no?
I és una reunió important.
I aquesta diplomàcia prèvia és per...
No, de moment els pandes s'han tornat i us han deixat clarament: no som amics. Això és el missatge.
Val.
No som amics. Clar. I ara no ho són. I Xi Jinping ha canviat molts torns. I un dels elements de la diplomàcia és que també sigui útil.
Bona,
és
aquesta,
dir,
clar.
Fer veure que som amics quan no ho som tampoc ajuda a res.
Val.
Per tant, un cert replegament pandístic, que ens entenguem, diguem-ne, ajuda a clarificar l'escenari. Perquè si anem jugant al joc de que panda per aquí, panda per allà, i després som... No.
Ara, escolta, que no es tornin a fer amics, ara la reunió de dimecres, perquè pandes un altre cop cap a Washington, i sí que és veritat que dos vols transoceànics en poques setmanes, sí que, pobrets, els duria un trasbal.
I a la cop ens ho tomben, diguem-ne.
Ah, veus.
Sí, i eren grans, i els pandes, que ho van veure que no tenien gaire esperança de vida. Per cert, donem per tancat ja aquest episodi diplomàtic, o...
Com vulgueu, diguem.
No, perquè un dia més...
No, però el tema dels animals, ja t'ho dic.
Que porta cua.
No, però lleons i tot això... És a dir, el carrer de Lleona de Barcelona...
Sí.
És on antigament, molt antigament...
Sí.
La Casa Reial de Catalunya guardava els seus lleons. Tenia una lleonera i allà els tenia.
Bé, no
que,
a
més, finançava en part per un impost especial que pagaven els jueus.
Ui!
Perquè s'havia de finançar, perquè menjaven els lleons. Tampoc podies anar tirant gent, no?, perquè havies de comprar la carn. Doncs clar, aquests lleons no eren criats aquí, sempre eren regals, i a vegades a l'hora de fer...
I aquest impost els pagava, dius?
Hi havia un impost especial que pagaven els jueus per mantenir els lleons del rei. diguem-ne. I normalment aquests lleons, lleones, el que fos, tipus de feres, doncs venien de regals diplomàtics, doncs, quan es feien tractats, etc, per facilitar. Això és un clàssic. Hi ha pel·lícules sobre això, també.
Que et regalin un lleó, oi? No sé si...
En aquella època, el lleó era el símbol de la reialesa, de la força...
Sí, no te'l vulguis trobar.
Ai. Bueno, tampoc és que el tingués a l'habitació, que sé, ho saps?
Al despatx.
Ja el tenia al carrer Lleon allà, i la gent els anava a veure, els hi encantava. Els elefants és un clàssic, també. També hi va haver un elefant de color blanc que van arreglar...
De color blanc?
Sí, sí, que va generar molt de... Que en el seu moment el van regalar, crec que un papa, també, que venia de Tailàndia. I hi ha pintures, i surt allà l'elefant blanc... que després tot el que significa l'elefant blanc, diguem-ne, amb la tradició.
Simbologia, no?
Efectivament. No, els animals han sigut sempre pel punt d'exotisme, també, no? Clar, perquè si regales un periquito, que tothom té un periquito, no té cap tipus...
Això no vesteix gens.
El que vesteix són animals exòtics. En un món tan globalitzat com el nostre, pràcticament ja no queda res d'exòtic, no? Però, en canvi, Austràlia no va regalant koalas pel món.
Són
tan cultures diferents.
Totalment. Mira,
ara que els australians poguessin allò un milió a l'any per koala, t'asseguro que d'aquí 4 dies hi ha koalas per tot arreu,
Un dia més, mira, anava a dir, abans de començar, però és que ha donat de sí aquesta diplomàcia avui. Deixa'm, professor, si us plau, fem aquest mapa mundi parlant d'Israel, perquè avui ens despertàvem amb aquesta notícia de que 40 espanyols atrapats a Gaza creurien el pas de Rafah. Se sap ja si han arribat a Egipte, en quin punt estan,
hi ha una certa confusió al respecte, perquè les últimes notícies que tenim, però són del matí, que han passat el primer pas a control de seguretat. Llavors, tampoc és que sigui tan gran aquest pas. Llavors, s'hauria de veure si finalment han aconseguit passar o no. En qualsevol cas, el que és evident... T'ho estic mirant, que no fos que actualitzat, no. Això està actualitzat fa estona i no.
On ho estàs? Ho podem saber? És alguna font així
que... Em sembla que s'ho està mirant a un diari.
Un diari.
És que al Manuel li arriben abans les notícies.
Però en aquest cas, jo en aquests moments, depèn de qui parli del Ministeri Exterior, no crec que responguin gaire als meus... El que sí que és cert és que aquests últims dies hi ha hagut molt debat sobre com és que els espanyols no surten. Bueno, abans ho comentàvem. I hi ha hagut un enfrontament diplomàtic entre el govern espanyol i el govern israelià aquestes últimes setmanes, arrel de la crisi de Gaza i de Hamas i tot plegat, i doncs això... Pues, ha tingut el seu preu. És a dir, Israel, a l'hora de decidir quins nacionals sortien abans, pues, ha decidit els nacionals dels països més amics, i els dels països menys amics els ha deixat pel final. I, de fet, eren més de 40, són 100 i escaig, per tant, són els primers.
Aquest eren els primers, no? El primer grup de 40 eren els primers que s'esperava que avui sortissin. En aquest sentit, Manuel, i ara tu ho apuntaves, el VAR és, juntament amb tot el Ministeri d'Exteriors, quin paper està jugant la diplomàcia espanyola, el conflicte Israel?
Poca cosa, diguem-ne.
Poca cosa,
ara, tampoc és que hi hagi moltes possibilitats de moure fitxa en aquests moments, perquè ni de la diplomàcia americana, ni la diplomàcia francesa, ni la britànica, els xinos estan pensant en pandes i fan veure que no passa res. Per tant, per desgràcia, la diplomàcia no està tenint el pes que hauria de tenir.
I mira que fa unes setmanes apuntaves que Antony Blinken no tenia un paper
destacat. Estats Units la pressió li posa tota, el que passa que Israel de moment li rellisca. Jo crec que amb una manca de visió de futur, perquè si analitzés el que està passant i vegués qui és el que es manifesta, a on, a favor de qui... I, clar, tot fa pensar si les universitats de Colòmbia, si la Universitat de Nova York, si les universitats on es forma el futur lideratge dels Estats Units, tens manifestacions massives pro-palestines i manifestacions pro-israelis molt menors, potser que et plantegis les coses d'una altra manera, no? I, a més, quan al mig hi ha tot aquest drama de l'hospital, dels que hi han hagut, però de l'hospital en aquests moments, en un context on està clar que ningú diu realment la veritat, perquè ningú la diu, cap dels dos bàndols diu la veritat, i doncs és molt difícil d'entendre. Hi veu situacions que són realment corprenedores i desesperants.
Mira, situacions com la que estaves fent referència, Manuel, on aquest punt crític d'aquest conflicte són aquests atacs d'Israel als hospitals de Gaza. De fet, en les últimes hores, el Ministeri de Sanitat de Gaza ha denunciat la mort de més de 30 persones, entre els que s'hi troben 3 bebès prematurs a l'hospital d'Al-Shifa. El més gran de tota la franja són objectius habituals en una guerra, als hospitals. Crec que és Benjamin Netanyahu que ha fet unes declaracions aquest mateix matí, o ahir mateix, no? Que ha parlat directament d'aquests atacs, no?
El tema està clar. Segons el dret internacional humanitari,
els hospitals haurien de ser llocs segurs. Vull dir, atacar un hospital és un crim de guerra, val? A partir d'aquí, és que el problema no només ve que és gravíssim dels que ataquen l'hospital, sinó els que fan servir l'hospital per protegir-se. I ja tenim casos precedents on Hamas aprofita l'hospital o aprofita els túnels per sota l'hospital. Per tant, Israel està obsessivament dient que sota aquest hospital és on hi ha la base principal de Hamas. La meva qüestió és, encara que això fos veritat, no hi ha una altra manera de fer les coses.
Clar.
És a dir, realment, els nens que estan a les incubadores no hi ha cap manera d'evacuar-los.
Però això també
ara, una altra
és
cosa és, els que els haurien d'evacuar els deixen evacuar del tot o aprofiten, vull dir, la informació, per molt que la intentis cribar, les coses no quadren. Vam tenir el famós atac a l'hospital, doncs l'informe ha demostrat, els informes més seriosos que hi havia sobre aquesta qüestió, ha quedat clar que va ser un error dels propis de Hamas, va ser un coet que se'ls va disparar i que és un drama, eh? Però que no hi van haver 500 morts, sinó que al voltant de 100. Eh? Però vam estar un parell de ben bé una setmana parlant d'aquesta qüestió. A més, aquesta desgràcia, perquè va ser una desgràcia, siguin 100, 500, va ser una desgràcia, això va fer saltar pels aires la visita de Biden, perquè justament va passar quan Biden estava arribant allà, i llavors va fer que no es pogués reunir amb els països àrabs, i llavors la iniciativa diplomàtica va decaure per culpa d'aquesta situació, i per tant, o sigui, no pot ser que Israel et digui que acaba de deixar allà unes ampolletes amb 300 litres de querosè o de fuel per fer anar l'hospital, i que els altres et diguin no, és que nosaltres necessitem 8.000 o 10.000 al dia. Qui et diu la veritat? Perquè o Israel està fent bé el numeret, o els altres estan... I són uns detalls que com que no acaben de ser verosímils ni els d'un costat ni els de l'altre, et fa molt difícil saber quina és la realitat. No?
Què se sap, Manuel, d'aquests túnels, aquesta xarxa de túnels palestins? És a dir, hi ha certeses de que existeixen?
No, que existeixen... Sí, perdó.
L'altra pregunta que et volia fer molt breument és que com valores el fet de que també des de Hamas s'utilitzin escuts humans, en aquest cas de bebès prematurs, per defensar un possible, no?, aquesta possible la base de Hamas.
Aquest és el drama. Hamas sempre ho ha fet. Llavors, Hamas, el nivell de preocupació que té pels poble palestí... És molt relatiu, no? Perquè, és clar, si et poses en una posició nihilista que per defensar-te... Llavors, que hi ha túnels, és evident, se sap, i que n'hi ha molts, també, i que això explica en gran part l'atac que es va poder fer en el seu moment, és perquè tot es gestionava des d'aquests túnels, i això ja s'havia vist en casos anteriors, i sembla ser que aquesta xarxa s'ha expandit molt. També estaria bé que Israel, si ho justifica, demostrés més. Ja n'ha ensenyat alguns, però tampoc no els ha ensenyat pas tots, i allà en aquests moments aquella situació és caòtica. Per tant, els túnels existeixen. També t'explica que potser algú s'ha gastat molts més diners fent túnels que millorant la situació dels habitants de la franja. Per tant, tot és d'una complexitat extrema, no? I evidentment que és totalment condemnable l'ús que fa d'escuts humans Hamas, com també és condemnable moltes de les coses que està fent l'exèrcit d'Israel que violen completament el dret internacional humanitari, no?
Bueno,
quan si el que tu defenses que ets la democràcia del territori, quan tu defenses que tu ets el que tens valors, que els altres no tenen valors, quan tu dius que ets l'atacat i tal pel terrorisme, doncs s'haurien de trobar altres maneres. Hi ha organismes internacionals, i el que jo no entenc és per què Israel ha agafat una actitud tan agressiva en contra dels organismes internacionals, presentant-los com enemics, quan recordem coses molt senzilles. Israel existeix per una votació a l'Assemblea General de Nacions Unides. És una votació de l'Assemblea General de Nacions Unides 1948 per la qual es crea l'estat d'Israel. Per tant, hi poden haver els seus més i els seus menys,
sí.
Però jo és que em nego a pensar que no hi pot haver una única organització internacional, una única personalitat, algun tipus d'institució que no pogués, ja no et dic, negociar una pau a la situació actual, perquè és molt complex, fins i tot no tinc ni negociar un alto el foc permanent. Però el mínim de lo mínim de lo mínim de la humanitat s'hauria de poder fer. És a dir, si hi ha nens amb incubadores, s'han de protegir. Si hi ha menors, si hi ha dones embarassades, vull dir, si hi ha gent amb tractament oncològic que hagin d'estar allà al mig dels bombardejos, això no té cap tipus de sentit. Per totes les bandes, pels qui els fan en contra del dret internacional humanitari i pels qui els utilitzen com escuts humans, també en contra del dret internacional humanitari.
Mira, Manuel, ens queden res 5 minuts per arribar al punt de les 5 i justament avui també ens portaves un dels altres tipus de notícies. En aquest cas, ens volies parlar de la intel·ligència artificial ho llegia amb el The Guardian, diria que és el Regne Unit, la Unió Europea, els Estats Units i la Xina, entre d'altres, han signat una declaració sobre el perill catastròfic de la intel·ligència artificial. Perill catastròfic, són paraules majors. La classe política creus que se sent ara amenaçada per aquesta tecnologia? Per què ara aquest escrit?
A veure, el curiós és que qui ho diu són els mateixos que ho creen. Perquè tens la classe política, tens els mateixos empresaris que estan tirant endavant aquest mecanisme i se n'adonen doncs, que estem en un estadi que va amb una rapidesa que ens pot trobar situacions on l'home, la humanitat, sigui incapaç de controlar la intel·ligència que està creant. No? I, per tant, és cert que des de fa uns mesos ja van sortir unes declaracions bastant importants l'estiu passat al respecte, doncs que hi ha una certa també competència sobre el lideratge de la regulació. A Estats Units hi ha hagut tot un debat, que també es va fer al Congrés i s'ha intentat, i llavors el món de l'empresa diu que s'ha d'autoregular l'empresa, però tothom té clar, fins i tot en el règim més liberal, que en un cas com aquest doncs, no hi ha marge. No? I el que és interessant és veure com es va fer aquesta reunió a Bletchley Park, sí. Perquè és el famós lloc on l'Alan Turing va... No sé si ho veus la pel·lícula. Sí. És el lloc on ell va estar preparant el primer ordinador per intentar desxifrar la màquina Enigma. Doncs el que va ser interessant és que en una situació com l'actual van ser capaços de posar la mateixa sala i a la mateixa taula la Xina, Estats Units i la Unió Europea. I el Regne Unit, però com que el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea, ara va fent allò que sí, que sí. No? Per tant, el petit punt d'esperança que té, que per un tema com aquest, que tots coincideixen, que té molts perills, tots i que tothom ho veu molt diferent, perquè és molt diferent com veu la Xina l'ús de la intel·ligència artificial pel control de la ciutadania, a la que pugui tenir Estats Units, puguin tenir d'altres, el fet de que hi hagin iniciatives per realment crear mecanismes de regulació i de governança, doncs crec que s'ha de ressaltar. Home. En qualsevol cas, és que vagin prou ràpid com perquè els mecanismes serveixin d'alguna cosa en el moment quan toqui. Sí. No?
I ara acabem parlant de Suècia. Ens ambientem de Suècia? Sí, dos minuts. Mira, sí, va. I és que Suècia, un dels països que havia posat dubtes del tema de l'oficialitat del català a la Unió Europea, pot estrenar Manuel Lejarque, finalment, el seu diccionari oficial, un diccionari que ha trigat 140 anys a acabar-se.
Sí, 140 anys.
És que els suecs quan s'hi posen, no? Però per mi és interessant aquesta comparativa, no? Que just en aquest debat, on Suècia per qüestions econòmiques posava el dubte sobre si tocava o no per tocar el català, doncs que és el mateix país en aquests moments, i em sembla molt bé, s'hagi passat 140 anys amb una quantitat de recursos i de persones per fer el seu superdiccionari de 39 volums, 33.000 pàgines, etcètera, etcètera, doncs demostra que la llengua també importa i que els estats hi posen un cert punt.
No, i això també et demostra, no?, que és un país que es pensa bé les coses.
Sí, se les pensen.
Això del català els hi va venir una mica de nou i va dir, ostres, espereu-vos que això ens ho hem de pensar bé.
Exacte, perquè nosaltres necessitem 140 anys, no? Un dels problemes que té trigar 140 anys a fer un diccionari és que ara hem de començar la revisió dels primers volums.
Mare meva.
Perquè, esclar, els primers volums els van fer a finals del segle XIX i falten 10.000 paraules, no? Perquè, per exemple, posant un exemple, diu al·lèrgia. Al·lèrgia que va entrar al suec als anys 20 del segle passat no està a l'A, perquè l'A, el volum de l'A va sortir el 1893, no? Per tant, és un diccionari molt complet, però no del tot actualitzat.
Vaja.
Ho sembla intel·ligència artificial, en una això setmana l'acaben, eh?
Sí, també clar, dic. Això és veritat. I no sé si vols apuntar alguna cosa de dimecres i dijous, ja tornar cap aquí.
Bueno, no sé...
Debat d'investidura, Pedro Sánchez.
Ah, bueno...
A les 12, comença dimecres a les 12.
Jo com a afectat espero que vagi bé, diguem-ne, i que es pugui aplicar la llei d'amnistia, diguem-ne.
A veure, que també és ara hi ha hagut aquest increment de seguretat, diguéssim, a tot el que és al voltant del Congrés dels Diputats perquè no passi allò del Capitoli, recordem-ho, als Estats Units, amb Donald Trump, però veurem a veure com evoluciona tot. Això tindrem president dijous, si tot va com ha d'anar.
És que el manual de resistència ho pot tot.
Ho pot tot. Ai, Manuel, gràcies. Analista i expert en relacions internacionals, també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Com sempre és un plaer tenir-te els dilluns cada 15 dies aquí al Fabricació Pròpia.
El plaer és meu.
Manuel Manonelles, Ejarque, què fem? Cap a
escoltar? Jo li volia preguntar al Manuel si ens havia portat algun regal.
De diplomàtica.
Home, clar, per quedar diplomàcia. Bé, doncs serà que ha vingut avui. De moment, amb les butxaques buides.
És que demà és l'aniversari del gran, que em fa 5, i que estem una mica enfeinats amb els altres tipus de regals.
Doncs mira, el felicitem des d'aquí. Com es diu?
Adrià.
L'Adrià. Adrià, felicitats per demà. Vinga, va, que arribem a l'hora en punt i tornem.